Bona tarda, són les dues. Aquest any farà 30 anys que es fa això.
Me encanta mucho el juguete.
Tots els nens tenen que tenir juguin.
Porque si no, niña, no van a s'apure.
A mi m'agradaria tenir l'useta a la classe i compartir-lo amb tots.
Sí. Ja m'he portat molt bé.
30 anys que la Creu Roja recull joguines per tots els nens i nenes que per la seva situació tenen difícil poder jugar amb joguines noves. La campanya començarà aquest mateix diumenge i sobretot es demanarà joguines noves i que no siguin sexistes ni bèl·liques, perquè arriben a més de 22.000 nens i nenes. Però com és una joguina no sexista? És fàcil trobar-ne una que no sigui bèl·lica i que agradi als nens? Què hem de tenir en compte per comprar una joguina i que aquesta sigui educativa i alhora entretinguda? Tot això li preguntarem a la Imma Marín, que és la fundadora de l'Associació per la Transformació a través del joc Marimba i també presidenta de l'Associació Internacional pel Dret dels Nens a Jugar.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Esquerra no presenta una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat i aplana el camí perquè Pedro Sánchez pugui aprovar els comptes. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El partit ho ha fet per mantenir obertes les negociacions amb el govern espanyol i no desatendre l'actual context de crisi econòmica i social. En canvi, qui sí que n'ha presentat són el PP, Junts i la CUP.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, demana al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, deixar enrere el ressentiment de l'època del procés i tornar-se a mirar els ulls per poder arribar a pactes.
Illa respon així al veto que Junqueras ha posat al PSC per no estar prou compromesos amb la fi de la repressió.
I el Tribunal Superior de Justícia anul·la el projecte de dentista municipal a preus baixos per tots els ciutadans que volia impulsar l'Ajuntament de Barcelona.
El Tribunal creu que és una competència que correspon a la Generalitat i no pot donar aquest servei sense un informe del govern que acrediti que no hi ha duplicitats.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Sense temps per descansar de la victòria d'ahir contra el Villarreal, el Barça ja prepara una nova jornada de Lliga.
Els blaugranes s'enfrontaran a les 9 de la nit de diumenge amb l'Atlètic de Bilbao. També a casa van jugar en Girona i Espanyol, que tenen fam de punts per allunyar-se de la zona de descens. Per cert, que fa una estona hem conegut que el migcampista del Barça, Gavi, ha rebut el premi Golden Boy com a millor futbolista jove d'Europa i Alexia Putellas, el de millor futbolista europea. Ara ho explicarem.
I Anna, torno amb tu perquè en plana cultural aquest cap de setmana arriba la 13a edició del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House Barcelona.
Sí, se celebrarà a Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges. Aquest festival, aquest any el festival se centra en la Lliga dels Oficis, és a dir, la feina de tots els professionals i artesans que participen en la construcció d'un edifici.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada avui altra vegada per una pujada de les temperatures que ho faran més de cara aquest cap de setmana. Temperatures que avui pugen respecte a les d'ahir, ho faran una mica més dissabte i també de cara a diumenge. Ambient molt suau i agradable, màximes que poden sobrepassar puntualment els 25, 26 o 27 graus de cara als propers dies. Aquesta tarda augmenta una mica més la nuvolositat a les comarques del Pirineu, no descartem algun ruixat cap al sector de Lleida, i a la resta del país parlarem de nuvolositat variable. Demà dissabte també amb més clarianes i això permetrà, com deien, que pugin una mica les temperatures diurnes, però compte que a primeres hores del matí i quan es pongui el sol, les temperatures baixaran. Les nits són cada vegada més llargues i, per tant, hi ha més refredament nocturn. I de cara a diumenge, una mica més de núvols i no descartaríem diumenge a la tarda algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu.
Esquerra Republicana no presenta l'esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat i aplana el camí perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pugui aprovar-los. El partit ha pres la mateixa decisió que Bildu. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra ha pres aquesta decisió perquè vol contribuir a generar les condicions adequades per poder seguir negociant amb el govern espanyol i tenint en compte també el moment de crisi econòmica i social que es viu. Tot i això, el partit diu que està molt lluny de poder aprovar finalment els pressupostos perquè tenen un ampli marge de millora millora, com més inversió en habitatge o un finançament adequat de les autonomies. Esquerra s'ha posicionat diferent que Junts o la CUP, els altres dos partits independentistes catalans, que sí que han decidit presentar una esmena a la totalitat. El debat per saber si els pressupostos passen al seu primer tràmit parlamentari serà dimecres i dijous de la setmana vinent.
Per altra banda, Alberto Núñez Feijóo denuncia que el govern espanyol no fa front, diu, a l'ocupació d'habitatges. El líder del Partit Popular, que és a Barcelona per inaugurar la convenció sectorial del PP sobre ocupació il·legal, ha insistit en que cal modificar el marc legal. Assegura que cada dia es produeixen 49 usurpacions d'habitatge i que es triga un any i mig en fer fora els ocupes.
Feijóo ha dit que cal més madura contra les ocupacions i ha criticat la regulació del mercat de lloguer perquè no ha funcionat, diu, a París, Berlín o Barcelona. El líder dels populars ha proposat desallotjar els ocupes en 24 hores o de forma immediata quan es produeix una ocupació, imposar penes de 3 anys de presó, no empadronar-los i no cobrar l'impost de l'IBI als propietaris d'aquest immoble ocupat. D'altra banda, Feijóo ha criticat el PSC perquè, segons ell, els socialistes garanteixen la continuïtat de l'independentisme i ha assegurat que el PP mai apuntalarà un executiu independentista.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, demana al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, deixar enrere el ressentiment de l'època del procés i tornar-se a mirar als ulls per poder arribar a pactes. Illa respon així al veto que Junqueras ha posat al PSC per no estar prou compromesos amb la fi de la repressió.
La setmana vinent hi haurà la primera reunió d'Illa amb el president Pere Aragonès per la negociació dels pressupostos. Tindrà lloc quan Junqueras no ha retirat les declaracions que va fer fa dues setmanes vetant els socialistes per a qualsevol mena de pacte. Davant d'això, Illa li contesta que és moment de passar pàgina.
Sobre els comentaris públics que ha fet el senyor Junqueras, nosaltres mirem els ulls a tothom. Ell no entraré en cap provocació ni en cap dinàmica de discussió pública. Jo crec que la societat catalana vol girar full, vol mirar endavant, vol avançar, i el ressentiment no és mai un bon company de viatge per aquest tipus de plantejaments que hi faig de mirar endavant i avançar.
Illa, en aquesta mateixa entrevista al matí a Ràdio Estel, també ha descartat impulsar una moció de censura per Aragonès. Ha descartat així qualsevol ombra de dubte després que la portaveu del grup parlamentari, Alicia Romero, no descartés aquest escenari.
No, jo no tinc això al cap ara, ni molt menys, no? Jo el que tinc al cap ara és de fer política útil, ja havia dit, no? Ara això demana que hi hagi una predisposició per part del govern i sobretot del senyor Aragonès de deixar-se ajudar, no? Cada moment és veritat, jo no he vist, no?
Illa fa aquesta aposta perquè creu que no és moment d'anar a eleccions anticipades.
Gràcies, Judit. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera que el gasoducte Barmar obtingui fons europeus perquè serà una infraestructura estratègica. Tot plegat després que aquest dijous Pedro Sánchez i els presidents de França i Portugal hagin arribat a un acord que descarta el projecte del MidCat i aposta per aquest nou conducte per transportar hidrogen verd, Anna.
Sí, el nou corredor unirà Barcelona i Marsella i s'assenyala com l'opció més directa i eficient per connectar la península Ibèrica amb l'Europa central. Es tracta d'una canonada submarina que transportarà energia verda i també gas en casos puntuals. Aragonès n'ha parlat des de Brussel·les, on s'ha reunit amb l'eurocomissari del Mercat Interior, per explorar la contribució catalana en la producció d'hidrogen verd i xips a la Unió Europea.
Una infraestructura estratègica com aquestes, des del meu punt de vista, doncs hauria de ser candidata a rebre fons europeus, però en tot cas això s'haurà d'implementar i doncs, si hi ha participació de fons europeus, doncs ho haurà d'explicar a la comissió.
En el disseny i desenvolupament d'aquest projecte, Catalunya tindrà competència com qüestions d'ordenació del territori del litoral afectada per la canonada submarina.
Per la seva banda, el govern espanyol no preveu que el gasoducte submarí Barmar sigui una realitat immediata i calcula que es trigarà entre 5 o 7 anys per construir-lo.
Des de Foment del Treball valoren aquest acord com una bona notícia i demanen aprofitar aquesta nova construcció per augmentar la capacitat d'emmagatzematge de gas liquat. Ho ha explicat a Ràdio Estel el director de Desenvolupament Sostenible de Foment, Salvador Sedó.
Tinguem en compte que tenim una capacitat d'emmagatzematge d'aquest gas liquat de 70 BCMs, quan actualment les connexions amb França a través dels dos gasoductes que hi ha en el Pirineu Navarrès i Basc, que estem parlant de 8 BCMs. El MidCat en seria 9 BCMs. Per tant, encara hi ha molt de potencial de poder desplegar aquestes interconnexions gasistes.
D'altra banda, Sedó ha dit que aquest gasoducte serà molt important per a Catalunya perquè situa Barcelona en el mapa gasístic europeu.
I després Després d'11 hores de negociació aquesta matinada dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea han arribat a un pacte de mínims per marcar un topall del preu del gas i tot i que no han concretat un preu màxim.
Seria un límit flexible a la cotització del gas que marca l'actual índex de referència del mercat europeu, l'anomenat TTF. Aquest indicador només recull el preu del combustible que arriba per gasoducte disparat des de l'inici de la guerra d'Ucraïna i que ha fet augmentar el cost de tot el gas. La mesura també preveu que sigui temporal i que s'anul·li la primavera de l'any que ve quan ja s'hagi creat un altre índex de referència alternatiu. Ara la Comissió Europea ha de tornar a enviar una proposta als Estats membres per continuar-ho discutint.
I avui el preu de la llum s'encareix un 24% respecte a aquest dijous, que ha estat el tercer dia més barat en un any.
L'augment s'allunya dels mínims d'aquesta setmana i arribarà fins als 105,85 € al megawatt hora. Dimecres el preu de la llum va arribar als mínims del darrer any amb 80,44 € al megawatt hora.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
L'Audiència Nacional envia a judici els 13 CDRs acusats de terrorisme en l'operació Judas. El cas va començar amb les detencions del 23 de setembre de 2019, 7 dels quals van ser empresonats preventivament, tot i que mesos després van ser alliberats amb el tancament de la instrucció. Tots 13 són processats i enviats a judici encara sense data.
La justícia els identifica com un nucli radical disposat a perseguir la independència de Catalunya amb violència. Alerta Solidària s'ha queixat que durant la instrucció s'han practicat les proves que convenien a les parts contràries i s'han endarrerit al màxim l'aportació de les diligències secretes, deixant les defenses sense marge per sol·licitar proves a partir dels nous coneixements adquirits un cop el magistrat tanca la instrucció només 2 setmanes després. A més, també s'ha queixat que la informació rebuda és incompleta perquè presenta forats i salts temporals.
I el Tribunal Superior de Justícia manté la condemna mínima als dos acusats d'enviar amenaces a través del mòbil a Marta Torrecillas, la dona a qui la policia va lesionar els dits de la mà l'1 d'octubre en una escola de Barcelona.
Després de la denúncia de Torrecillas a les xarxes socials, les seves dades van ser publicades i va rebre més de 7.000 whatsapps, 300 trucades i 800 SMS, a més de ser inclosa en 16 xats contra la seva voluntat. La Fiscalia ha confirmat la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemnava els dos acusats a pagar 450 euros per un delicte lleu d'amenaces a través de missatgeria.
Salut vacunarà de la grip als menors de 5 anys a partir de l'any que ve. Ho han confirmat fonts del departament a Ràdio Estel després que el Ministeri de Sanitat hagi estès la recomanació que fins ara era per embarassades, gent gran i patologies greus.
Concretament, es posarà la vacuna antigripal als nens d'entre 6 i 59 mesos. Ara només es posa gratuïtament als infants que són de risc, per exemple, que tinguin malalties pulmonars, cròniques o els asmàtics. Així, quan formin part del calendari vacunal, l'any que ve serà d'accés gratuït per a tota la població infantil.
I us ho dèiem en titulars, del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el projecte de dentista municipal a preus baixos per tots els ciutadans que volia impulsar l'Ajuntament de Barcelona. La justícia considera que és una competència que correspon a la Generalitat i no pot donar aquest servei sense un informe del govern que acrediti que no hi ha duplicitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya va portar el projecte a la justícia per competència deslleial. Ara el Tribunal Català desestima els recursos de l'Ajuntament de Barcelona i manté el veto al dentista públic econòmic per a tothom. La sentència diu que el consistori no té competència municipal per tirar endavant el projecte. Ho explica Manuel Mallo, màxim responsable de serveis jurídics de l'Ajuntament.
Nosaltres neguem que estiguem davant d'un tema de sanitat pública, de competència, sinó que estem en un tema d'iniciativa econòmica, de mercat, amb regles de mercat, i que fem i obrim una consulta odontològica amb regles de mercat, com podríem obrir vostè i jo, perquè la llei ens ho permet. La Constitució, article 128.2, permet la iniciativa econòmica de les administracions públiques i no de manera subsidiària a la iniciativa privada, sinó en igualtat de condicions, sense deslleialtat.
Des de l'Ajuntament asseguren que la Generalitat no els ha qüestionat el projecte i Barcelona té un règim especial per desenvolupar activitats econòmiques complementàries a les de l'executiu català sense necessitat d'un informe. El govern d'Ada Colau ja ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Suprem. A hores d'ara el servei s'ofereix gratuïtament a persones vulnerables i la voluntat de l'Ajuntament era estendre-ho a la resta de la població amb preus més econòmics. A l'espera de com evolucioni el procediment judicial, l'Ajuntament tirarà endavant endavant l'ampliació i està previst que entri en funcionament a finals del primer trimestre del 2023.
Gràcies, Sílvia. I els sindicats d'educació preparen noves mobilitzacions a partir de la setmana que ve per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que plantejaven no avança. Ho ha explicat en roda de premsa la coordinadora d'acció sindical d'USTEC, Eli Pericas.
Són ells els que han de donar la solució, són ells els que han de donar la fórmula, perquè nosaltres se'ls hi vam deixar molt clar. Això és molt complicat aplicar al gener, per tant, vosaltres, que heu decidit aquesta data, feu el favor d'ajudar els centres, donant les instruccions el màxim possible amb antelació i ajudar-los a buscar les fórmules d'aplicació d'aquest nou horari.
Una decisió que arriba, Anna, després que el Departament d'Educació hagi anunciat la incorporació de més de 3.500 nous docents.
Tot plegat perquè les escoles tinguin flexibilitat per aplicar la reducció d'una hora lectiva al professorat i que tingui el mínim impacte pedagògic. Una proposta que també han criticat des del sindicat, ja que consideren que, tot i aquests nous docents, encara faltarien per cobrir 1.200 docents. El Departament d'Educació ha presentat la proposta de recomanacions als directors de centre per aplicar aquesta mesura que entrarà en vigor a partir del proper mes de gener.
I al Regne Unit, el Partit Conservador vol resoldre el relleu de la primera ministra Liz Truss per la via ràpida, per això ha canviat la normativa interna, perquè hi hagi menys candidats en disputa i se sàpiga el guanyador la setmana que ve. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. El sistema intern dels Tories exigeix que els candidats a primer ministre recullin suports entre els diputats del partit. Per limitar el nombre, els conservadors han pujat el llindar a 100 avals. D'aquesta manera esperen que només hi hagi dos o tres noms amb possibilitats reals a ser primer ministre. Si són tres, esperen que el que tingui menys suport suports es retiri i l'elecció quedi reduïda a dues persones. La votació electrònica es tancarà dilluns a la una del migdia.
I que està a prop d'obtenir aquests avals és Boris Johnson. Mitjans anglesos expliquen que l'exprimer ministre està tornant al Regne Unit des de la República Dominicana, on estava de vacances, davant la possibilitat de tornar a liderar el govern britànic.
Johnson ja ha rebut gairebé una trentena de suports públics, però els seus aliats asseguren que ja en té més de 50, la meitat que fan falta per ser candidat. En segona posició hi ha Rishi Sunak, exministre d'Economia al govern de Johnson, que el va acabar traint a l'últim moment i que va perdre l'elecció contra la defenestrada Liz Truss. Els mitjans anglesos recullen que Johnson ha dit al partit que ell és l'únic capaç de tornar a unir els conservadors davant un Sunak que, tot i ser el favorit a les enquestes, té un perfil més moderat que no agrada al sector més radical. La tercera candidata és Perry Mordaunt, líder dels Tories a la Cambra dels Comuns, que per ara compta amb poc més d'una desena de suports públics. Des de l'oposició, els laboristes demanen la convocatòria d'eleccions, petició que també fan 300.000 persones a través d'internet.
Gràcies, Pau. I un tribunal de Nova York declara no culpable l'actor Kevin Spacey de l'abús sexual a l'intèrpret Anthony Rapp, que aleshores era menor de 14 anys.
El tribunal desestima la demanda civil de 40 milions interposada contra Kevin Spacey per agressió sexual. Rapp va denunciar l'actor de House of Cards i aquest va quedar arruïnat a nivell mediàtic i laboral, desapareixent de la sèrie de Netflix i de totes les produccions de Hollywood a les quals estava compromès.
El denunciant, conegut pel seu paper a la sèrie Star Trek Discovery, va acusar públicament Spacey el 2017 en ple esclat del moviment Me Too.
Sí, i no va ser fins al 2020 quan el van demandar acollint-se a una nova llei de Nova York que permet a les víctimes d'abusos sexuals infantils acudir a la justícia anys després.
El Suprem avala els acomiadaments sense causa vàlida que es van fer durant la pandèmia.
El ple de la sala quarta del tribunal ha sentenciat que no es poden considerar nuls automàticament i s'han d'estudiar cas per cas. Els magistrats consideren que el Reial Decret no prohibia aquests acomiadaments i que no comporten una nul·litat automàtica. A més, els jutges asseguren que les empreses tampoc estaven obligades a acollir-se als expedients de regulació d'ocupació en cas de fer acomiadaments.
I el jurat popular exculpa l'acusada d'induir a un amic perquè mateix és el seu pare el 2018 a Vilanova. El tribunal, però, considera el noi culpable que pateix esquizofrènia paranoide d'assassinat.
Després de dos dies de deliberació, els nou membres del jurat popular han declarat per unanimitat a Alba Andreu no culpable d'induir el crim. També de no haver estafat a Ismael Molina, el seu amic, per aconseguir diners de la família. El jove ha sigut declarat culpable d'assassinat del seu pare. Va confessar el crim el mateix dia. Per contra, tots els membres del jurat han valorat que està exempt de responsabilitat penal per la seva malaltia mental.
I agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut quatre persones per explotar dones que exercien la prostitució en dos locals nocturns de la ciutat.
Durant les inspeccions, els agents van identificar un total de 86 clients, 14 treballadors i 4 captadors que eren els encarregats de captar els clients de l'exterior, preferentment turistes. Els investigadors van poder constatar la situació de sotmetiment en què es trobaven les dones que exercien la prostitució, les quals havien de lliurar als responsables dels locals un benefici molt alt pels serveis sexuals que feien. Concretament, havien de pagar un 40% per cada servei sexual.
I a Sant Andreu de la Barca, els Mossos d'Esquadra han detingut dues encarregades d'un club nocturn per estafar clients. Se les acusa de 4 delictes d'estafa i un contra la salut pública per utilitzar substàncies perilloses.
Els investigadors van esbrinar que les víctimes, després de prendre's una copa al local, havien perdut la noció del temps, s'havien trobat malament, no recordaven res del que havia passat i després es van adonar que s'havien carregat fets no autoritzats per amb les seves targetes en un període de temps molt curt. Els càrrecs anaven dels 150 als gairebé 3.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarta que es facin noves detencions ni que apareguin més víctimes de l'estafa.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort de dos homes en una casa de Sant Joan de Mollet, al Gironès.
Els bombers els han trobat asseguts a terra amb una bossa de plàstic al cap lligada amb una cinta. De moment, les autoritats treballen amb la primera hipòtesi d'un suïcidi. Són oncle i nebot. En el domicili hi havia pastilles sobre la tauleta, però els Mossos no haurien trobat cap nota.
I el pilot del globus aerostàtic turc, on dimarts van morir dues dones de Lloret de Mar, ha estat detingut.
Segons la premsa turca, després del sinistre, el pilot va ser traslladat a una comissaria i el jutge de guàrdia va ordenar l'arrest. Les dues dones catalanes de 62 i 64 anys eren de viatge a Turquia i van anar a fer un recorregut turístic en globus a Capadòcia. A banda de les dues víctimes mortals, hi va haver tres ferits també catalans. Al globus hi viatjaven 30 persones.
I tornant a Catalunya, la Guàrdia Civil ha interceptat més de 3 tones i mitja de xis a la platja de la Mora de Tarragona. Tindria un valor de més de 5 milions d'euros al mercat negre.
Els narcotraficants van poder descarregar 96 farcells de xis abans d'iniciar la fugida en una narcollanxa. La investigació continua oberta.
El govern d'Andorra puja un 15% al forfet diari en les tarifes d'esquí escolar i un 7% al preu de l'hora del monitor.
Els preus queden en 9 euros amb 71 cèntims per al forfet diari escolar i 4 amb 59 l'hora del monitor. També es va donar llum verda a la subvenció dels forfets extraescolars i universitaris per part de l'executiu per així reduir el preu que han d'assumir els usuaris. L'augment és de 6 euros. L'extraescolar passarà dels 127 euros de l'any passat als 133 d'enguany i l'universitari s'enfila fins als 203 euros.
I us ho explicàvem en portada. Creu Roja Joventut busca 69.000 jocs i joguines pels nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Per això, el proper 23 d'octubre, aquest diumenge, comença la 30a campanya de recollida de joguines.
Amb el lema Els seus drets en joc. La campanya pretén aconseguir jocs i joguines noves, no sexistes i no bèl·liques, que es lliuraran a principis d'any a 22.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat atesos per l'organització. Com dèiem, el tret de sortida de la campanya serà diumenge 23 d'octubre i consistirà en un gran llançament de peluixos al pavelló olímpic de Badalona durant la mitja part del partit que enfrontarà el Club Joventut Badalona amb l'Unicaja de Màlaga.
Imma Marín, fundadora de l'Associació per la Transformació a través del joc Marimba i presidenta també de l'Associació Internacional pel Dret dels Nens a Jugar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Començo pel més bàsic, però quines són com les coses més bàsiques que hem de tenir en compte a l'hora de triar una joguina, quan anem a comprar una joguina?
Mira, potser la primera seria que li agradi al nen, no només a nosaltres, no? A partir dels seus gustos i les seves preferències, allò que li agrada jugar, no tant el caprici d'última hora o de l'últim anunci vist, sinó allò que sabem que a casa o al parc, on sigui, pues, ho disfruta, no? Aquesta podria seria la primera, no? Després que siguin joguines Que em diria que ajudin a despertar, no? Per les ganes d'abraçar, d'estimar, de pensar, de jugar, per suposar, no? De deduir, d'imaginar, de crear, no? Totes aquelles joguines que ens empenyen, no? Que ens motiven a fer coses, no? Aquestes són les millors joguines per un infant.
Clar, perquè ara explicàvem que la Creu Roja demana joguines que no siguin sexistes i no siguin bèl·liques. És difícil trobar a les botigues de joguines, no, joguines amb aquests requisits?
Amb joguines bèl·liques és, a veure, aquí hauríem de veure la línia d'on està, no? És molt fàcil trobar, cada cop es troben més joguines, com podíem veure fa 30 o 40 anys enrere, de la pistola, el rifle, de joguines, no? Llevat de les pistoles d'aigua o de cada estiu, no? Però sí que és veritat que hi ha també molta joguina, doncs, que potser l'ambient de lluita o baralla entre unes ninos, uns herois i uns altres, doncs es proposa, no? També és cert que per mi aquestes joguines no tenen un... Encara que tinguin un caire bèl·lic en el sentit que és una lluita d'uns contra dels altres, els nens no ho viuen exactament així, no? Jo evitaria totes aquelles joguines que porten armes o armament que és armament actual, no? No és el mateix un cas viking, saps? Que unes fletxes... Que una pistola o una arma que pugui ser molt semblant a les que s'estan utilitzant actualment. Això, evidentment, ho evitaria. En el cas de la joguina sexista, la sort que tenim ara és que hi ha molta joguina de tot, i llavors pots triar, pots escollir. No? Hi ha nines vestides de rosa de cap a dalt, hi ha nines vestides de blau, vestides de groc, vestides de vermell, hi ha cotxets de tots colors, i, per tant, és molt més fàcil fer aquesta tria, no?
Clar, quan parlem de joguines, no? Ara parlem, no? De nines, de pistoles d'aigua, són joguines com molt típiques, diguem, però és veritat que cada cop es juga més també a través de les pantalles. Més enllà de òbviament, que no és bo fer servir les pantalles molta estona, no sé a l'hora de que els nens juguin, precisament, no? En videojocs, amb jocs d'ordinador, quines coses hem de tenir una mica en compte perquè aquells jocs, dintre de la part dolenta de fer servir una pantalla, aportin coses bones a un nen?
Bueno, jo en tot cas diria que què hauríem d'evitar, no? Tot aquest, de primer depèn de l'edat. Jo tinc nens molt perduts perquè a les caixes dels videojocs no ens diu l'edat recomanable, ens diuen l'edat segons una terminologia que es diu PEGI, que el que diu és que aquell joc té paraulotes o hi ha escenes de drogues o de sexe, però no diu per quina edat va dirigit, no? Per quines habilitats necessita o una criatura o què li aportarà amb una criatura d'una edat o una altra, no? I això ens ho posa una mica difícil. Però d'entrada, totes aquelles jocs que el que ens aporten, que l'ambient on ens col·loquen és un ambient de guerra, de baralla, hiperrealista, com és en molts casos, sobretot amb canalla menuda, s'hauria d'evitar. Una altra cosa, tens 15, 18 anys o 22, i ja ets un adult i ja pots fer altres coses, ja t'ho sabràs, diguem-ne, no? Però amb nens, quan més imaginatiu, creatiu sigui el que allà passi, millor, no? I per sort, també, com amb les joguines, no? Trobem un ampli ventall de jocs que recreen coses com molt boniques. A vegades els mateixos jocs de taula que els pots jugar de manera online, en família o amb amics que estan fora o estan lluny, o propostes de joc molt creatives i molt boniques també.
Ara que tu parlaves de jocs de taula, també quan estàvem parlant sobre quines joguines hem de fer servir a la redacció, també ens presentejàvem una altra cosa. És veritat que sempre intentem buscar, no, les coses més modernes, les noves, les més innovadores, però hi ha joguines de tota la vida que a dia d'avui segueixen sent bones eines? És a dir, que tu recomanaries com a, no, una joguina no sexista, no bèl·lica, que funciona bé?
I tant, sí, primer, els bicicles, les pilotes, les bicicletes, les nines, els peluixos, els cotxets, les cuinetes, els supermercats, els cotxes, tot això són joguines de tota la vida, que el que canvien, els que els cotxes amb què jugàvem fa 50 anys doncs tenien una forma i els que juguem ara doncs poden tenir-ne una altra, diguem, però tot això són joguines que el que connecta, totes aquestes joguines que sobreviuen fins i tot a la societat que les ha creada, juga amb nines des de la prehistòria. Ja hem trobat nines que eren pedres embolcadellades amb un tros de pell. vol dir que connecten amb necessitats de creixement de l'ésser humà. I això pervivirà sempre, canviarà la forma, el material, però això pervivirà sempre, no? I el mateix amb jocs de taula, o sigui, ja des de, els escacs continuen tenint molt bona salut, i més després de Gambito de Dama, no? Mm. Però, bueno, els escacs, les dames, el Monopoly, el Trivial, els Connecta 4, els Quién es Quién, els Cluedo, està en un moment de salut bonífic, l'Uno, o sigui, i tant que hi ha jocs clàssics que poden aportar molt, que continuen aportant molt.
Doncs Imma Marín, fundadora de l'Associació per la Transformació a Través del Joc Marimba i presidenta de l'Associació Internacional pel Dret dels Nens a Jugar. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i per ajudar-nos una mica, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.
I obrim plana esportiva sense temps per pair la victòria d'aquesta passada nit davant el Villarreal. El Barça ja prepara el proper duel contra l'Atlètic de Bilbao.
Sí, el Barça ha reaccionat després de les punxades contra l'Inter a la Champions i contra el Real Madrid a la Lliga, i aquest dijous ha golejat 3-0 al Villarreal i ha aconseguit 3 punts que serveixen per mantenir el pols amb els blancs al capdavant de la classificació. Ahir, els canvis que va fer Xavi Hernández a l'11 inicial van donar fruits, i la prova és la intensitat demostrada i el resultat final. I tot apunta que per diumenge davant els bascos al Camp Nou el tècnic apostarà pel mateix format. El partit d'ahir, però, va estar marcat per la xiulada per part de l'afició blaugrana, que va dedicar el defensa Gerard Piqué quan va saltar el camp al minut 80 de partit. A més, les crítiques al central català s'han allargat també durant aquest matí, després que un aficionat hagi publicat un vídeo a les xarxes on es veu a Piqué fent exercicis d'escalfament a la banda abans d'entrar amb clara desgana, mentre els seus companys realitzen diversos exercicis pujant i baixant per la banda, estirant i seguint les instruccions d'un dels preparadors físics. La major part del temps es veu a Piqué parat o caminant lentament, també recolzat a la banderola de córner i fins i tot mirant a la grada, tot amb una actitud contemplativa, tot i que Xavi ja va defensar també en roda de premsa ahir.
I d'altra banda, el Girona i l'Espanyol han tornat a Catalunya sense haver sumat 3 punts aquesta jornada i, per tant, no es poden permetre una nova punxada aquest cap de setmana.
Els pericols jugaran a casa contra l'Elx i els vermells ho faran contra l'Osasuna. Montilivi, els dos equips necessiten punts per allunyar-se de la zona de descens. De fet, el Girona ha entrat aquesta nit en la 18a plaça, que és la primera de les posicions que envien directament a segona. Els blanquiblaus, per la seva banda, tanquen la jornada 10 en 16a posició. L'Espanyol serà el primer en jugar aquest cap de setmana. Ho farà diumenge a les 12 del migdia i el Girona a 6:45 de la tarda. Abans d'aquests partits jugarà el líder, el Real Madrid, que ja podrà comptar amb el seu porter titular. L'entrenador Carlo Ancelotti ha confirmat aquest migdia en roda de premsa que Thibaut Courtois ja està disponible per jugar demà contra el Sevilla a les 9 de la nit. Els blancs buscaran una jornada més posar pressió al Barça al capdavant de la classificació.
I els blaugranes Gavi i Alexia Putellas han tornat a rebre un premi individual que els reconeix com a millors futbolistes del continent europeu.
Només 4 dies després de ser guardonats en la gala de la Pilota d'Or, Alexia Putellas ha rebut el premi Golden Woman per que atorga el diari italià Tutto Sport. D'altra banda, Gavi està premiat com a millor jugador jove amb el trofeu Golden Boy. Gavi, que succeeix el seu company Pedri, s'ha imposat al jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga, a Jude Bellingham del Borussia Dortmund i a Jamal Musiala del Bayern de Múnich. A la llista de 20 nominats també hi havia 3 blaugranes més, Pedri, Ansu Fati i Nico González. Aquest últim, però, s'ha dit pel Barça al València. Tot i això, el Real Madrid ha sigut l'equip amb més premis. El davanter Karim Benzema ha rebut el trofeu a millor jugador, Carlo Ancelotti el de millor entrenador i, atenció, Florentino Pérez el de millor president del club europeu.
I en futbol femení, l'Espanyol ja coneix el seu rival en la tercera fase prèvia de la Copa de la Reina.
Les blanquiblaves s'enfrontaran a un equip de primera divisió, en aquest cas el Villarreal. Aquest és el resultat del sorteig que s'ha fet aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. L'eliminatòria ha jugat partit únic entre el 22 i el 24 de novembre. L'Europa ja ha llevat les planes. Els altres dos equips que optaven accedint a aquesta tercera eliminatòria van perdre dimecres els seus partits i, per tant, no s'han pogut classificar i entrar en aquest sorteig. El Barça és l'altre equip que opta a jugar a la Copa de la Reina, però no entrarà al sorteig fins que s'hagin decidit totes les rondes prèvies.
I encara en futbol femení, després de la golejada de la Champions, el Barça torna a la Lliga visitant el camp del Betis.
Les blaugranes viatgen fins a Sevilla per mirar de mantenir la imbatibilitat en Lliga, on sumen 12 punts en els 4 partits disputats fins ara. Les bètiques, per la seva part, són 14enes classificades. Un partit que ja podrà jugar la portera Sandra Paños, que ja ha rebut l'alta mèdica i ha entrat en la convocatòria. En canvi, no hi serà Laia Codina, que es va lesionar en el partit de Champions de dimecres i estarà 6 setmanes de baixa. El partit es jugarà demà dissabte a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe per DAZN. I pel que fa a Llevant les Planes, les de Sant Joan d'Espí, que recentment han quedat eliminades de la Copa de la Reina, com deien, juguen diumenge contra el València a 4:00 de la tarda, també en directe per DAZN.
bàsquet, el Baxi Manresa obre demà la jornada 5 de la Lliga pels equips catalans. Els del Bages s'enfronten al Múrcia.
Els manresans arriben al partit després de no haver tingut jornada europea aquests dies i, per tant, força frescos després d'uns dies de descans. Demà a les 6 de la tarda jugaran a Múrcia i ho faran sense Guillem Jou, que segueix de baixa i amb el dubte de Papatunde, que és a la recta final de la seva recuperació, i encara que viatjarà amb l'equip, no se sap si podrà saltar a la pista. El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha parlat durant la prèvia aquest migdia i ha explicat com arriba la plantilla en aquest enfrontament.
Intentar que el que entrenem durant la setmana es vegi, no? Tindrà bones sensacions de coses que ens hem posat aquesta setmana com a importants, com a prioritàries, i el resultat que quedi en un segon pla terme, no? O sigui, no estàs molt pendent del resultat i sigui molt pendent de fer les coses ben fetes i d'anar millorant.
El partit del Manresa es podrà seguir en directe per Movistar Deportes. La resta de catalans jugaran tots diumenge. A 2:15 jugaran el Barça Canàries i el Betis Girona. I a 6:45 de la tarda el Joventut de Badalona, Unicaja de Màlaga.
I més enllà del bàsquet, aquesta nit hi ha jornada de Lliga pels equips catalans de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
El primer en jugar serà el Barça, que és el líder destacat de la competició. Ho farà a les 9 de la nit a la pista del Pozo Murcia. A priori, partit gens complicat pels oranes, que s'enfronten a uns murcians que només sumen 2 punts i estan a les portes de les places de descens. Jesús Velasco és l'entrenador del Barça.
Estamos muy bien colocados en Liga, pero es un partido que es más que un partido, porque siempre somos rivales de cara a los títulos, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que mirar la clasificación, yo creo que es un poco engañosa, y del Pozo juega en su casa y seguramente van a apretar muchísimo y vamos a tener un gran partido, pues para demostrar el nivel real y para ver cómo podemos afrontar la competición de la siguiente semana.
El partit l'emetrà en directe al canal Esport 3. 15 minuts més tard començarà el partit de l'altre equip català de la competició, l'Indústria Santa Coloma, que rep la visita del Xota. Els colomencs afronten el partit venint d'una ratxa de victòries i amb l'objectiu de mantenir-se a les places que donen accés a jugar a la Copa d'Espanya. En parlava el jugador Nil Closas.
Aquest partit és molt important per nosaltres, per seguir sumant i aprofitar aquest avantatge de dos partits que portem guanyant i seguir aquesta ratxa, i jo crec que pot significar un pas endavant per nosaltres per seguir creixent.
En aquest cas, el partit de l'Indústries només es podrà seguir per Liga Sports TV.
En motor, el pilot de KTM, Brad Binder, ha dominat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Malàisia de MotoGP, marcant el millor registre en el govern de les dues sessions, la segona molt marcada per la pluja.
En la primera sessió, que ha estat amb el circuit ben sec, Binder ha fet el millor temps, i a la tarda, amb el terra mullat, el més ràpid ha estat Carl Crutchlow, però sense millorar els temps de Binder. El català Alex Rins, guanyador de l'últim Gran Premi, ha sigut el segon del dia, 97 mil·lèsimes de Brad Binder, i Marc Márquez ha acabat tercer a una dècima i mitja. Pel que fa als tres aspirants del títol mundial, Quartararo ha fet el setè temps a un segon, Pecco Bagnaia l'onzè a un segon i dues dècimes, i Aleix Espargaró, que ha caigut, no ha passat de la vintena plaça a més de 2 segons. Aquesta matinada, quan faltin 10 minuts per les 5, sortiran els pilots per fer la tercera sessió de lliures, i a primera hora del matí de dissabte es farà la classificació per decidir la grella d'una cursa que començarà diumenge a les 9 del matí, hora catalana, tot el Gran Premi, també en directe per DAZN.
Ja ha començat a les carreteres de Tarragona el Ral·li Catalunya Costa Daurada.
Al migdia s'ha acabat la jornada matinal, que s'ha tancat amb el lideratge a la General de Thierry Neuville, que s'ha imposat en el quart tram, i començarà la jornada de la tarda amb un avantatge de mig segon sobre Sebastián Ogier i 4,2 segons sobre el campió del món Robin Pera. L'espanyol Dani Sordo tanca el matí en sisena posició, gairebé 25 segons del líder. La jornada de la tarda començarà d'aquí una estona, a partir de les 3 en punt, amb la repetició dels trams que s'han disputat aquest matí, és a dir, els Monells-Maldà, la Serra de Llena, les Garrigues Altes i Ribarroja.
I acabem també amb motor, perquè el català Àlex Palou pujarà aquesta nit per primera vegada en un monoplaça i ho farà el Gran Premi de Fórmula 1 dels Estats Units.
Palou, guanyador de l'IndyCar l'any 2021, substituirà el volant del McLaren a les primers entrenaments lliures al circuit d'Austin, que es disputen aquesta nit a 9:45. La nova normativa de la Fórmula 1 obliga tots els equips a donar una oportunitat cada any a dos joves pilots, i entre els dos escollits de l'equip McLaren hi ha el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, de 25 anys. L'oportunitat li arriba després de fer diversos dies de testos amb McLaren a Barcelona i recentment també a Àustria, deixant molt bones sensacions. El debut de Palou en uns llibres de Fórmula 1 es podrà seguir en directe per la plataforma exclusiva que hi ha a DAZN.
Gràcies, Xavi. Bon cap de setmana. Obrim plan. tertuliana cultural avui amb l'Anna Closa. Anna, bona tarda un altre cop.
Hola de nou.
Va, comencem. Aquest cap de setmana arriba la 13a edició del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House Barcelona. Se celebrarà a Barcelona. Hi ha 6 ciutats més, que són Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet de Llobregat i Vilassar de Dalt i Sitges.
Sí, a Barcelona es podran visitar 126 edificis i s'han programat 205 activitats entre totes les ciutats participants. Com a novetat, es podran visitar per primera vegada dins del festival un 30% dels edificis. Aquest any el festival se centra en la Lliga dels Oficis, és a dir, en la feina de tots els professionals i artesans que participen en la construcció d'un edifici.
Així doncs, destaquem alguns dels edificis que es poden visitar. A Vallirán es pot visitar la Casa Tosquella des de les 10 del matí a les 7 de la tarda sense inscripció prèvia.
Sí, el tresor modernista del Putxet és un dels edificis d'aquesta edició que han aixecat més expectació després que l'Ajuntament de Barcelona el comprés el novembre de l'any passat i obrís les portes excepcionalment al mes de maig. És fruit de la reforma d'una petita casa d'estiueig. Les obres van acabar el 1907 i ara el públic pot veure com els elements decoratius conserven la seva essència, com ara els vitralls, les pintures i els paviments. Crida l'atenció els gripaus i els peixos del porxo d'entrada. La casa està abandonada des del 2012.
I a la capital catalana es pot visitar el dipòsit del rei Martí, ubicat a la finca on hi ha la torre Bellesguard d'Antoni Gaudí. Com la casa de Tosquella, es pot visitar de 10 del matí a les 7 de la tarda i també sense inscripció prèvia.
El dipòsit es va trobar de manera accidental fa 20 anys i estava amagat sota un bosc de pins. La història del dipòsit, que té una superfície total de més de 900 metres quadrats, es remunta a finals del segle XIX i encara manté el caràcter original dels arcs i de les voltes. De fet, encara s'hi poden veure l'empremta de l'aigua i la calç.
I a Santa Coloma de Gramenet, el pavelló del convent obre les seves portes amb un itinerari a tot el recinte aquest diumenge des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia i en aquest cas tampoc a la inscripció prèvia.
La clínica mental Torribera, també coneguda com a recinte Torribera a Can Setantí, està considerada el complex d'arquitectura noucentista més important de l'àrea metropolitana de Barcelona. És obra dels arquitectes Rafael Masó i Josep Maria Periques, que van guanyar el concurs convocat per la Mancomunitat el 1917. Entre els pavellons que formen el recinte hi ha el convent on vivien les monges que administraven el centre. L'edifici està compost per una capella amb una torre campanar i un pavelló de serveis generals. El recinte va quedar inacabat el 1936 i als anys 70 s'hi van afegir nous pavellons que trenquen amb l'anterior.
A Premià de Dalt es pot visitar el centre d'atenció primària Víctor Català durant tot el diumenge.
El CAP Víctor Català és solemne com una basílica. Les consultes són en una banda i a l'altra hi ha una sala d'espera coberta de volta catalana que dona una mena de to intemporal a l'edifici. Aquesta obra va ser finalista de la passada edició del Premi FAT d'Arquitectura. El jurat d'aquests premis va destacar que aquest edifici fuig dels estereotips prefixats en el disseny d'aquesta mena de centres. També va apuntar que el CAP Víctor Català demostra que no són necessaris els elements prefabricats per construir amb un pressupost ajustat.
I finalment, a Sant Pere de Ribes es pot visitar l'autòdrom de Terramar.
Sí, tot i trobar-se al terme municipal de Sant Pere de Ribes, l'autòdrom de Terramar, construït el 1923 i actualment en desús, es va desenvolupar dins del projecte de Ciutat Jardí de Terramar de Sitges, impulsada per Francesc Armengol. Es tracta d'una de les pistes permanents més antigues del món, però si van deixar de fer curses ben aviat per la manca de fons i perquè els revolts tan pronunciats eren perillosos. Les últimes curses es remunten als anys 50 i des dels 80 el recinte està dedicat al món agrícola. Hi ha en curs un projecte que ha aixecat polseguera per tornar a reobrir l'autòdrom i dedicar-lo al món equestre i al motor d'àmbit corporatiu. Per visitar-lo cal inscripció prèvia.
I atenció, perquè la Sagrada Família és el desè monument de tot el món més fotografiat i referenciat a Instagram.
Els experts en fotografia de l'empresa britànica Parrot Print han anunciat els 10 llocs emblemàtics més fotografiats del món en aquesta xarxa social. La llista no amaga cap sorpresa, perquè aquests 10 llocs emblemàtics són mundialment coneguts per milions de persones. A Instagram, la Sagrada Família acumula ja més de 2 milions i mig de hashtags. En primera posició hi trobem la Torre Eiffel de París. Això sí, hi ha algunes absències dins d'aquest top 10 que sorprenen, com ara la Gran Muralla de la Xina, l'Òpera de Sydney, el Taj Mahal i el Machu Picchu.
I encara a Barcelona, aquest dimarts s'inaugura l'exposició del programa de Carles Porta, Crims, al Palau Robert.
La mostra serà un recorregut immersiu pels casos més recents de la crònica negra del país. També oferirà als visitants experiències físiques interactives en diferents casos. De fet, l'exposició permetrà al visitant inserir-se en els tres punts de vista que sempre són presents a crims: el de l'entorn de les víctimes, el dels criminals i el dels que els investiguen. Així, la mostra anirà en consonància amb la voluntat del programa de comprendre els misteris de la mentalitat humana.
I l'Acadèmia del Cinema Català crea la primera residència de guions per l'escriptura de llargmetratges de ficció i estarà dirigida per la cineasta Carla Simón.
És una mena d'incubadora de talent. A partir del novembre i durant 9 mesos, l'Acadèmia oferirà a 8 projectes residents un assessorament personalitzat, formacions impartides per guionistes i cineastes internacionals com ara Neus Ballús, Clara Roquet o Carlos Márquez Marcet i trobades amb televisions i plataformes. Els residents rebran una retribució de 1.400 euros mensuals i tindran un espai de treball a l'Espai Brossa.
I acabem explicant-vos que tres poetes manresans participen en una iniciativa per acostar diferents instituts de la ciutat al procés creatiu de forma vivencial.
És una de les novetats del festival Tocats de Lletra, que s'allargarà fins al 30 d'octubre amb una programació que inclou espectacles i presentacions. Els poetes escollits són Eli Sanz, Marçal Font Espí i Josep Pedrals. Tots tres coincideixen amb que és una proposta molt necessària perquè els petits i la poesia sovint estan allunyats.
Gràcies, Anna.
Fins ara.
Ja ho sabeu, que els divendres són sinònim de nova música i per això sempre ens acompanya la Mercè Mondelo. Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui la gran novetat, ho sabem, és el nou àlbum de Taylor Swift.
Swifties, contents i contentes amb aquest Midnights, Mitjanits, un disc conceptual format per 13 cançons que són, això, 13 mitjanits d'insomni. Temes composats de nit a partir de pensaments que la cantant ha tingut en moments d'insomni, que parlen d'amor, de por, de confusió i també de llàgrimes, i aquest és Anti-Hero que estem escoltant. I alerta, perquè Taylor Swift diu que és de les millors cançons que ha escrit al llarg de la seva trajectòria, que és una de les seves preferides, per tant, alerta.
És dir, perquè amb la de cançons que té, que han triomfat, que ens agraden, dir que una és de les millors, per tenir en compte, eh?
Hi ha història, hi ha història.
Perquè, de fet, aquest disc, avui Taylor Swift, amb aquest disc, aquest avui Taylor Swift està sent tendència a Twitter per una cançó en concret, no?
En aquest cas, una col·laboració que està sent molt polèmica, segur que n'heu sentit a parlar, és la que fa amb Lana Del Rey, és Snow on the Beach. Snow at the beach, we're fucking beautiful, flying in a dream, stars by the pocket fold, you wanting me tonight feels impossible, but it's coming down, no sound, it's all around, like snow on the beach, like snow on the beach, like snow. Suposo que tu, Diana, i molta altra gent esteu esperant escoltar
la Lana Del Rey, no?
Exacte. Doncs sapigueu que no passarà. Si la cançó està sent comentada a xarxes és precisament perquè la veu de Lana Del Rey la trobem difuminada entre aquests cors que sentim, però és que tan difuminada que podria ser un altre artista i colaria com que és Lana Del Rey.
Molt curiós, no?, de dir, ostres, Lana Del Rey, però la poso a fer coros.
Clar, clar, és estrany, està sent molt comentat.
Bueno, potser és, també, hi ha darrere la idea de que així crida més atenció i tot, però déu-n'hi-do.
En tot cas, deslueix una mica.
Va, més temes.
També hi trobem Sweet Nothing, dels No Res. I spy with my little tired eye, tiny as a firefly, a pebble that we picked up last July. Down deep inside your pocket, we almost forgot it. Does it ever miss Wicklow sometimes? Una de molt especial perquè és una que ha composat juntament amb la seva actual parella, Joe Alwyn, que sembla que li està agafant el gust això de treballar amb ella, perquè no és la primera vegada que ho fan, i aquesta cançó que surt així colze a colze,
molt cuqui,
a quatre mans. Sí, sí. Ja arriba l'hivern, amb aquest disc i segons quines cançons.
Una mica de manteta.
Amb qui no arriba l'hivern és amb Karma. Una cançó que, com el seu nom indica, parla del karma, terrible per alguns, però completament plaent per a altres. A tu, Diana, el karma com et va?
Hi ha dies que millor que altres.
Doncs,
però bueno, anem fent.
Doncs et diré una cosa, a Taylor Swift li va molt millor que tu perquè el karma li somriu.
No ho dubtava, abans que m'ho diguessis.
Diu que el karma per ella és com un gat que miola la seva falda perquè l'estima. És un d'aquests versos que hi trobem en aquesta cançó. I en aquest disc també hi escoltem una Taylor Swift que juga molt amb l'electrònica i amb la distorsió de la veu, com en aquest Labyrinth. Valoració del disc, quantes estrelles li posem?
Que, també crec que és un disc que s'ha d'escoltar bé,
sí,
saps?
Sí,
vull dir que
sí,
amb calma, tal...
I hi ha cançons molt diferents les unes de les altres.
Però m'agrada perquè hi ha com una Taylor Swift moderna d'ara, però també hi ha els tocs aquests de Taylor Swift d'abans que
sí.
Ens agrada.
Doncs, de fet, ara que deies d'abans, aquest és el desè àlbum d'estudi de la cantant. Això d'àlbum d'estudi es diu molt en el panorama musical, però és que té el sentit i és que... I comptem el desè àlbum perquè no estem comptant la recopilació de discos d'altres cançons d'èxit, també els discos que s'han enregistrat en directe i les edicions de luxe, per tant, és el desè pròpiament d'estudi. I, de fet, també Taylor Swift és atípica perquè té CDs doblats. Està regravant discos que ja va publicar fa molts anys perquè... Bueno, és la manera que la cantant ha trobat per resoldre una disputa legal que ha tingut.
Aquesta
et recorda,
un moment molt adolescent, molt d'amor i aquestes coses.
Doncs et diré una cosa, aquest Love Story que estem escoltant no és el que Taylor Swift va publicar quan tenia 15 anys, sinó que és una nova versió que la cantant va publicar el 2021 amb aquesta història que et deia, no? Regravant les seves cançons a causa d'una disputa legal.
Com va anar, però, aquesta disputa?
Ens hem de remuntar al que deia ara, una jove Taylor Swift que arribava amb 15 anys a Big Machine Records, una discogràfica que aleshores portava un nom amb el qual després n'hem sentit a parlar molt, Scott Borchetta. Sota aquest segell, la cantant va publicar 6 dels seus discos, els que va publicar al principi de tot, i el problema arriba quan aquest home, Scott Borchetta, ven la discogràfica a un paio que en la indústria és molt conegut perquè és representant d'artistes com Kanye West o Justin Bieber.
Sí.
Estem parlant de Scooter Braun, no confondre amb Scott Borchetta, que era el propietari anterior.
Molt, doncs.
Sí, sembla una mica una història de dibuixos animats. Doncs aquest tal Scooter Braun, d'un dia per l'altre, passa a tenir els drets de totes les cançons dels primers 6 àlbums de Taylor Swift, i aquella cosa es converteix per Taylor Swift en un autèntic malson perquè la cantant veu com les seves cançons passen a mans d'algú que no la té en bona consideració, que li ha fet bullying en diverses ocasions, públicament i per privat, i el malson segueix quan li prohibeixen rotundament a Taylor Swift cantar aquelles cançons en directe. Una d'elles, Love Story, aquesta que estàvem escoltant, i fins i tot li neguen els drets d'aquestes originals a tot això, mentre estan lucrant-se a base de vendes i reproduccions que anaven entrant. Doncs aquesta gran mala passada, Taylor Swift la va resoldre magistralment, tornant a gravar aquelles cançons que ella havia fet inicialment per poder tenir aquests drets i poder fer el que ella volgués. Per ara ja n'ha gravat 2, Fearless i Red, i el que li queden són 4, però escolta'm, té el cul pelat de fer discos.
De regravar i regravar.
Sí.
I, bueno, mira, almenys s'ha trobat solució dintre, després de tants anys, no?, d'aquest patiment i d'aquest periple, tornem a tenir cançons de Taylor Swift que són propietat de Taylor Swift.
Bones notícies per ella.
I més enllà de la Taylor Swift d'avui, qui també estrena el nou àlbum és Meghan Trainor.
Per qui no la tingui situada, la cantant d'aquest èxit. Aquesta mateixa, la de All About That Bass, està d'estrena amb un nou treball que promet moltíssim. Mm-hmm. És el seu sisè àlbum d'estudi i s'anomena Taking It Back, amb una cançó que és el senzill, que és una barbaritat. Looking forward to playing your track. Això ja ens indica una mica per on van els trets. Començà fort aquest Mama Wanna Mambo, és una de les perles que hi trobem. En aquest cas s'acompanya també de Nati Natasha i del trompetista cubà Arturo Sandoval. I l'escoltàvem amb el Mambo, però és que en aquest disc també manté bastant l'estil de All About That Bass, amb cançons que sonen també com aquesta. Un disc que promet moltíssim.
Recupereu-lo. L'escoltarem a casa, el recuperarem, però sentem-lo també ara en casa nostra perquè també tenim estrenes.
Atenció amb aquesta fusió, Sílvia Pérez Cruz i Rosalén unides amb una cançó que s'anomena Amor del Bo. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cost. Recordant cada mirada, sense port i sense estada. Jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Maquíssima. Alerta amb això. Una cançó, i escoltem precisament a Rosalén cantant en català, que només l'havíem escoltat a la Marató, i que està composta per Sílvia Pérez Cruz, que dedica tant al seu pare com al pare de Rosalén, que tots dos van morir a causa d'un infart, una gran cançó d'amor a l'amor més paternal, no?
I avui qui posa el punt i final a l'Estel Migdia i a la setmana és Celia Cruz.
I és que tal dia com avui, però de l'any 1925, a l'Havana naixia la reina de la salsa.
Doncs amb aquesta Celia Cruz acabem. Moltes gràcies, Mercè Mondelo.
Que vagi molt
bé. Fins la setmana que ve. I nosaltres també ho deixem aquí. A la tècnica hem tingut el Jordi Carretero i la producció el Galdric Pelegrí. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.